Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya. El Barça Juga a RAC1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadella.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. A les 9 en punt, el Barça i el Celta jugaran un dels partits corresponents a la 8a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. 3 punts perquè el Barça continuï liderant el campionat de Lliga. 3 punts per continuar empatant al capdavant de la classificació amb el Real Madrid. 3 punts per recuperar-se del disgust dels grossos de Milà. 3 punts per arribar al partit que marcarà tota la temporada, el del dimecres contra l'Inter, amb les opcions intactes a la Lliga i recuperant una mica l'optimisme i l'alegria. El Barça, jo crec que no exagero, es juga bona part de la temporada dimecres vinent contra l'Inter. Aquest partit contra l'Inter, el Barça l'ha de guanyar sí o sí. Ara mateix no vull ni imaginar-me què significaria posar sobre la taula ja l'Europa League a mitjans d'octubre. El Barça haurà de fer la feina i jo crec que una bona manera d'encarar el partit en condicions és jugant bé a futbol avui, recuperant les bones sensacions contra el Celta. Evidentment, el nivell del Celta i el de l'Inter no tenen res a veure, els estils de joc segurament tampoc, però aquest és l'últim partit abans de l'enfrontament decisiu contra l'Inter i seria bo que el Barça tornés a ensenyar-nos la seva millor cara. I, evidentment, 3 punts que permetrien al Barça arribar al duel directe del Bernabéu contra el Madrid de diumenge vinent sense cap tipus d'urgència a la Lliga. Rotacions, no rotacions, què s'ha de fer en situacions com aquestes? Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Hi ha molts moviments?
Hi ha 4 canvis respecte a Milà i descansen peces importants de cara a dimecres com Eric García o Dembélé. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Valde, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi i Pedri d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Laia Coll, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tenim l'11 ja del Celta?
Tenim l'11 del Celta amb un 4-4-2 en marxa a la porteria. Defensa, Hugo Mallo, Núñez, Aidó i Javi Galán. Doble pivot, Xervi i Fran Beltrán. Banda dreta, Gabri Veiga. I a l'esquerra, Òscar. Al davant, doble punta amb Larsen i amb el Temut Iago Aspas.
Hola, Gerard Ballera.
Hola.
Com estàs?
Molt bé. I tu?
Bé, però bé. Tinc el partit de dimecres aquí que, no? Que
tu i tots.
Sí, m'atabala una mica, però primer s'ha de fer la feina avui contra el Celta.
No, és que jo crec que no has exagerat, tot el contrari.
Sí, és que, vaja, no vull ni... No, de moment no en parlarem de l'opció que les coses acabin malament, perquè...
No cal.
Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, ha d'entrar a Twitter, ha d'utilitzar el hashtag FRAC1, que és el hashtag habitual del Barça Juga a RAC1, i ha de deixar les seves opinions i els seus missatges, per exemple, sobre aquest 11 de Xavi, amb 3 laterals esquerra, avui a l'11 titular. Hashtag FRAC1 a Twitter.
Hola, Jaume Molló.
Hola, Pou.
Hola, Guillem Estadella.
Bona tarda, què tal?
Tot bé, Guillem? Sí. Cap de setmana?
Sí, tranquil. He anat una mica a la muntanya, una mica de bolo, ara una mica de Barça, i estic molt a favor teu de que el Barça, això de l'Europa League, no ens agrada. A mi els dijous no em va bé, no em va bé.
D'acord, no, fantàstic.
Si ho podem fer.
Doncs, molt bé, si ho podem arreglar...
Sí, sí, exacte, si ho pot arreglar.
Jo parlarem, Xavi, a veure si t'ho podem arreglar.
Comenta-li el tema, que a mi els dijous no m'acaba d'anar del tot bé.
D'acord. Marc Guillén, hola.
Hola, què tal?
Ja en parlarem, eh?
Sí, ja en parlarem, perquè noto tensió en l'ambient.
Home,
la que surt
no?
El tema... No, i tant. La que surt el tema costa fer-ne sí. Broma, veig les
jo
cares
ja,
que...
He fet ja tots els números que es poden fer amb el grup. O sigui, tots. tots els números.
Sí, sí.
Amb avantatges de
I
gol.
I és guanyar i guanyar.
Sí, sí, absolutament. I guanyar per dos gols per anar bé.
Dono fe que avui el veia una mica seriós quan he arribat aquí al Camp Nou, el Joan Maria, i bé, no sé,
entre alguna cosa... Entre l'Inter a l'horitzó i el que li he vist fer a Sanli a Fuenlabrada...
Cap d'uns minuts de silenci m'ha dit què? Dimecres ens juguem la vida,
Sí, sí, sí.
Home, però el primer pas és guanyar avui, Per arribar bé, no?
Sí. I estic d'acord. Sobretot intentant jugar bé a futbol.
Sí.
Per recuperar una mica les sensacions que jo crec que s'han perdut o s'han perdut en aquest partit contra l'Inter. Tot i que és veritat que després l'arbitratge ho va com tenyir tot, no? Una mica d'indignació i d'indefensió, jo crec que aquesta vegada amb raó. De seguida analitzem l'11 del Barça, de seguida analitzem el partit, però avui era un dia important per la institució, Marta, perquè hi havia assemblea de compromissaris que ha aprovat els comptes de l'exercici econòmic tancat al juny i el pressupost per la temporada actual,
Sí, tots dos mercats, recordem-ho, per les palanques, que també s'han votat i ratificat per una àmplia majoria a petició de la Lliga. L'exercici 21-22 s'ha aprovat amb 548 vots a favor, 43 en contra i 24 en blanc, i el pressupost d'aquesta temporada ha obtingut 478 vots a favor, 35 en contra i 15 en blanc.
El president Laporta ha defensat l'aposta de les palanques com la millor elecció per tirar endavant la viabilitat del club.
Les palanques, és a dir, la venda del 25% dels drets televisius a Sixth Street i el 49% de Barça Studios a Socios.com i Orpheus Media, han tingut un impacte directe en l'exercici econòmic tancat al juny amb 98 milions de beneficis, i el pressupost d'aquesta temporada, que té previstos 1.255 milions d'euros d'ingressos, que serien 855 si no fos per la venda d'actius, i per tant no es podrien cobrir les despeses amb un forat operatiu d'uns 200 milions. La Porta ha tret pit d'aquesta presa de decisions i ha reivindicat la seva gestió.
Ha costat molt arribar fins aquí, ha costat molt. El cert és que s'ha hagut de treballar molt, s'ha patit molt. Si bé podem dir amb orgull que entre tots i totes hem salvat el club, també val a dir que hem de seguir treballant perquè per consolidar aquest canvi de tendència, teníem una tendència negativa i ara doncs s'ha canviat aquesta tendència, hem de seguir treballant molt i molt, perquè realment doncs fins que no estigui consolidat no podrem dir que el club doncs ja està arreglat com hauria de ser. Hem de mirar endavant, hem de seguir treballant doncs per tornar a construir un dels millors Barças de la història.
Segons ell, els punts de vista més conservadors haurien portat el club al desastre esportiu. Això sí, aixecant la mirada, admès que les palanques han de ser enteses com una mesura excepcional.
De fet, el club encara se'n guarda una, la recambra.
Sí,
no?
Encara en queda una, la venda del 49% de la filial que opera el marxandatge BLM, que el club té previst fer efectiva la temporada 23-24 a canvi de 300 milions.
Laporta ha admès que el gran objectiu a curt termini és rebaixar la massa salarial, que ara puja a 656 milions d'euros. En aquest sentit, ha estat dur amb els criteris de control de la Lliga, però compta perquè també ha enviat un dart als jugadors que aquest estiu no han fet cap esforç econòmic.
Sí, Laporta ha criticat que la Lliga permetés els contractes que va signar la junta anterior, la junta de Bartomeu, i ha lamentat que no hagin pogut rebaixar la massa salarial aquest estiu passat, en una clara referència entre línies al no de Piqué i Busquets a retocar-se els salaris.
Per fer-ho res i curt, són contractes signats i que difícilment doncs, tenen incentius als jugadors doncs, per rebaixar el seu salari. Ho hem intentat amb diversos jugadors i bé, al principi doncs, això no només no ha sortit, sinó doncs, que hem hagut d'avalar els 10 milions últims que faltaven. Doncs, si s'haguessin produït algunes rebaixes, alguns jugadors no s'hauria... haver de fet aquest aval que vam haver de fer, no? Però vaja, això ho acceptem amb esportivitat.
El president ha recordat els 10 milions que ell i el tresorer Ferran Oliver van avalar per poder inscriure Koundé. El director de futbol, Mateu Alemany, ha insistit en la necessitat de desfer-se dels salaris més alts.
Jo diria que a dia d'avui, aproximadament el 75% dels jugadors que produïen aquest efecte, és a dir, salaris molt per damunt mercat, ja no hi són, no? I continuem amb aquesta filosofia de tractar d'adequar els salaris a la nostra possibilitat de fair play i al valor mercat que han de tenir. Això és un dels grans objectius de l'àrea de gestió de futbol, és que desapareixin aquests salaris i que el vestidor tingui un equilibri salarial que és imprescindible per fair play i per la seva pròpia coexistència.
L'objectiu és reduir la massa salarial a 500 milions de cara a la temporada 24-25, que és quan els capitans ja no hi seran.
Laporta també ha confirmat que han traslladat a la UEFA la seva insatisfacció per l'arbitratge del partit al Giuseppe Meazza.
No es va enviar una queixa formal com a tal, però el president ha remarcat que han fet saber a la UEFA la seva disconformitat. Diu que va ser vergonyós i l'ha titllat d'escàndol. De la mateixa manera, Laporta també ha reiterat el suport a la Superliga perquè diu serà una competició més justa també en aquest aspecte.
L'assemblea també ha servit per anunciar que Spotify tindrà versió en català ja aquest mes d'octubre.
Estava previst en l'acord de patrocini tancat fa 6 mesos amb la plataforma i l'anunci l'ha fet el president Laporta. Spotify tindrà versió en català tant a l'aplicació com a la web. A més, el vicepresident Juli Guiu ha anunciat que els socis tindran 3 mesos de subscripció gratuïta a partir del mes de gener.
També s'ha ratificat el canvi al capdavant de la Comissió Econòmica.
Jaume Guardiola, abans de marxar, ha beneït les palanques, però ha remarcat que és necessari recuperar l'equilibri patrimonial i obtenir una gestió ordinària positiva. Guardiola, nou president del Cercle d'Economia, li passa el testimoni a l'economista Joan B. Casas. També s'han incorporat 4 nous membres a la Comissió de Control i Transparència que lidera la vicepresidenta Elena Fort, Anton Espadaler, Jordi Domingo, Ramon Usall i el tertulià del món RAC1, Bernat Dedeu.
Al marge de tot el que ha donat de si l'assemblea, també hem de destacar que Griezmann serà jugador de l'Atlètic de Madrid per la meitat de diners que havia previst el Barça.
Definitivament, ja hi ha acord i la previsió és que la documentació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid s'assigni demà. L'operació s'ha pactat per 20 milions d'euros més 4 en variables. Laporta, però, acaba de detallar, just abans que s'acabés l'assemblea, que si l'Atlètic de Madrid el traspassa, el Barça arribarà als 40 milions que havien assegurat que cobrarien l'estiu del 2021, xifra que ja constava en els seus comptes.
Doncs aquest és el resum del que ha passat avui a l'assemblea de Compromís. És una assemblea, diríem que plàcida pel president Laporta i la seva junta directiva. 3 minuts i un quart de nou. Ara sí, què et sembla l'11 del Barça, Marc?
Doncs a mi m'agrada molt perquè em sembla que és impossible llegir l'11 d'avui sense pensar en aquesta setmana, sense pensar en el dia de l'Inter, i crec que de les coses que més em va preocupar de l'últim partit de la Lliga de Campions és veure que els davanters del Barça estaven entrant en una dinàmica negativa. Sobretot perquè Dembélé va tenir un mal dia, ja era el segon, i doncs Dembélé és on ja ho està fiant tot Xavi, i a base de fiar-ho tot en Dembélé s'estaven pensant altres jugadors, entre ells Rafinha, que mai juga a la seva posició. Doncs avui podrà jugar a la seva posició, Rafinha podrà jugar d'extrem dret, i també se li dona oportunitat a Ferran Torres en un dia que crec que és ideal per Ferran Torres. Crec que el Celta és un equip que li agrada atacar, que és un equip atrevit. No crec que pressioni molt amunt, podria fer-ho, però a estones es pot esperar al mig del camp, però en tot cas hi haurà espai entre la defensa i el porter. Hi haurà espai perquè Ferran Torres faci els seus moviments, les seves desmarcades, les seves diagonals, i per tant que tingui oportunitats de gol. Tant de bo li entri Ferran Torres, tant de bo tingui Rafinha un bon dia. El Barça necessita recuperar jugadors per la causa, especialment davanters, que estiguin fins, que estiguin amb confiança per tot el que ve. I per tant em sembla una davantera ideal la d'avui, posar Rafinha, posar Ferran i també fer descansar Dembélé, que ens agradi més o menys, estic segur que serà jugador capital pels propers dies. Avui descansen, sense anar més lluny, Dembélé i Eric, els dos jugadors que, doncs, o dels dos dels que més intocables podrien ser ara mateix, perquè a més falten centrals. M'agrada aquesta davantera, m'agrada aquesta opció, i a darrere, doncs, en la mateixa línia, crec que prova Alonso, Marcos Alonso, un jugador que no ha jugat gairebé de central i menys amb una defensa de 4, i també prova Valde un altre cop a lateral dret. Si algú ha de jugar, que no sigui Koundé, si algú ha de jugar al Bernabéu de lateral dret, em sembla que si algú ha de tapar Vinícius serà Valde, i avui acumula el segon partit en aquest lateral dret per anar-se rodant.
Jo poso el focus a la defensa, que em sembla una defensa de circumstàncies, per tant espero que el Barça estigui, ho dic perquè bé, juguen els tres laterals d'esquerra, però de fet només ho fa una a la seva posició, i segurament és el que pitjor ha rendit dels tres fins ara, que és Jordi Alba. Per tant, repte per ell, repte per Marcos de central, repte per Valde al lateral dret. Per tant, el Barça haurà de controlar molt bé el partit, intentar evitar les transicions del Celta i crear oportunitats de gol, que ha costat molt en els últims dos partits, i ser efectiu quan es tinguin. Celebro també que Rafinha jugui a la dreta, i nova oportunitat per Ferran Torres. Jo crec que li queden bales, però les ha de començar a aprofitar,
Sí, però si algun dia havia d'arribar, potser era avui un dia oportú, no?
Sí, sí,
dia...
no dic que no, però vull dir que jo espero un pas endavant de Ferran Torres, perquè sí, si no, al final, sí. Dius, bueno, oportunitats, per què? Perquè si no les aprofita...
No, clar, el que passa és que a mi el que em preocupa, i em vaig quedar amb la sensació de Milà, és de dir, bé, Ansu, perquè té uns temes físics o ja també mentals. Ferran, perquè ens ve bloquejat. Rafinha, perquè no el posem mai a la dreta. Dembélé, perquè els dies grans no està funcionant. Ostres, noi, ens estem quedant sense davanters, necessitem recuperar-los i no hi ha altra opció que provar-los, que donar-los opcions, i crec que avui és un dia ideal perquè els hi surtin bé les coses, i tant de bo que així recuperen la confiança.
Sí, clar, la pregunta és si avui Rafinha, jugant on ens agradaria veure'l potser més minuts, i si ho fa bé, si això pot fer canviar de plans de Xavi o no, perquè clar, la reserva de Dembélé... Sí, sí. Fa pensar que tornarà a ser un segur? Jugador fonamental, sí, sí. De cara a dimecres.
Clar, el que sí. Passa és que Dembélé tots veiem que es podria adaptar a l'esquerra, que li agrada més la dreta, però es podria adaptar més a l'esquerra. No sé si avui, si Rafinha li surt un partidàs d'extrem dret, farà canviar els plans i Rafinha passarà a jugar a la dreta. Ho dubto, però podria ser. Però com a mínim que tingui un bon dia, que tingui un dia que Rafinha es senti important, marqui gol... i que pugi la confiança, perquè si no de tant jugar a l'esquerra, al final crec que se'ns pensirà.
O l'altra és que en un dia ja de caixa o faixa se la jugui a Ansu. Sí. És a dir, Dembélé, Lewandowski, Ansu, per entendre'ns.
Bé, és que jo crec que el dia de l'Inter a mi entra dintre les travesses, eh? Algú amb gol, com Ansu, si ha de jugar com a la posició que va jugar l'altre dia Rafinha, per mi jo posaria abans Ansu que Rafinha. Ah. Una altra opció també... és que Rafinha, justament pensant en el clàssic, pensant en defensar Vinícius, que jugui Valde, jugui qui jugui lateral dret, li haurem de donar ajudes, doncs home, Rafinha ajuda més que Dembélé.
Però deixa't a clàssic. De cara al dimecres, clar, depèn de com vulguis jugar, si vols jugar, si tornes a jugar amb dos homes oberts com va acabar el partit, aleshores potser és Rafinha Dembélé, però sí. Si vols jugar amb aquest extrem una mica més per dins en el quadrat... com va fer la primera part, potser més Ansu que Rafinha, no?
Jo crec que sí, perquè ja vam veure el rendiment que treu Rafinha, i si hi ha un jugador que entre línies, a prop de l'àrea, pugui tenir aquest gol, aquesta habilitat, tot i que Ansu no estigui en els millors dies, doncs crec que és Ansu. Crec que valdria la pena provar-lo, i sí, seria un dia molt assenyalat, però...
I escolta, la suplència d'Eric García, per mi és claríssima, de com a mínim que me n'arribi un central natural.
Exacte.
Que m'arribi sa a dimecres.
Sí,
perquè la parella de dimecres haurà de ser Eric Piqué, no?
Si... Entenc que sí, i si et sortíssim amb tres centrals, doncs o Sergi Roberto com l'altre dia o Marcos Alonso, però sí, jo ho llegeixo igual, de dir, escolta, com a mínim que Eric m'arribi sa... Després ja inventarem que si Marcos Alonso, que si Piqué, que si De Jong, si fa falta. Però com a mínim tinguem-ne un que sigui el pal de paller.
Sí, sí, absolutament. Deies, Laia.
No anava a dir Frenkie De Jong, que ahir li van preguntar a Xavi en la roda de premsa i no va descartar. De fet, Frenkie De Jong en molts partits, en molts minuts a la pretemporada, el van veure en aquesta posició, i Xavi va dir que podia ser una opció, però també hi havia altres jugadors, com avui veiem amb Marcos Alonso, que es podien adaptar en aquesta posició.
A més, és que a mi em va cridar l'atenció perquè no venia, diguem, el cas, quan Xavi va recordar
va dir,
que De Jong podia jugar de central. Sí que li van preguntar específicament pel seu rendiment, però no per jugar en aquesta, en aquesta posició.
Home, és que l'altre dia, com vam veure Sergi Roberto, no? Que tampoc no seria un central i va jugar com a tercer central, bé, el rol aquest de tercer central, per què no, sobretot, el podria fer De Jong, i tant.
Jo et voldria preguntar, Marc, podríem veure Jordi Alba incrustat a la banda esquerra a una alçada diferent a la de Marcos Alonso, i que Marcos Alonso fos el central esquerrà, però sortint amb tres des del darrere? Sí, clarament, com va passar Noeta, per dir-ho d'alguna manera, contra la Reial Societat?
Sí, sí, sens dubte. És veritat que és una de les opcions, perquè avui, a més, el Celta et juga amb dos davanters, i a diferència del dia de l'Inter, que es van acolar tant, que al final allò dels tres centrals i la superioritat potser ja van veure a la segona part, que no calia, que no tenia massa sentit, avui el Celta no s'acolarà, i per tant tornaria a tenir sentit allò de jugar amb tres centrals per tenir la superioritat, etc. Si jugues amb tres centrals, se'ns faria una mica estrany, però per què no? Podria ser Alonso, Piqué i Valde, i Alba que corrés cap amunt, que a l'enfons juguéssim una mica com el dia de l'Inter, jugar amb un 3-4-3, on Alba pugi molt la banda i Ferran se'ns vingui en aquesta posició entre línies. Em sembla que amb Xavi aquesta posició l'havia ocupat Ferran, No ens havia acabat de convèncer, però bé, de fet, Ferran
va ser
no
a
Noeta,
no? Ferran Torres, ara estic parlant de memòria, no?
I Valde pujant la banda,
sí,
no?
Sí, sí, jo crec que, clar, si opta per aquest sistema, seria molt més natural que fos Ferran Torres qui ocupés aquesta banda, aquesta punta del quadrat. El que passa que no s'ho fa una mica difícil d'imaginar, no tant només per avui, també de cara a dimecres, que veient que el plantejament no li va acabar de sortir com ell volia, aparcarà aquesta idea?
És possible, podria ser que avui no, si creu que realment aquest 4-4-2 del Celta és un 4-4-2, diguéssim, amb aquests dos davanters com claríssims que li permeten aquestes superioritats tant a l'hora de sortir des del darrere com al mig del camp. Ara, de cara a dimecres, jo estic segur que alguna cosa canviarà.
Sí.
Xavi, si creu que Inzaghi farà el mateix plantejament.
És que aquí hi ha una qüestió clau, que és que el Celta, en principi, en algunes ocasions, et pressionarà dalt, i l'Inter van veure que de pressió alta no la va exercir, és a dir, va fer un passet enrere i va defensar camp propi.
I va ser igual a dimecres?
Imagina't dimecres que els hi va l'empat. Al final, l'Inter, si surt d'aquí empatant, és virtualment equip de vuitens de final.
Clar, vull dir que avui t'has de plantejar la sortida de pilota, però que potser dimecres t'has de plantejar altres coses en atac, però no tant la sortida de pilota des del darrere.
Sí, jo crec que és el que vam aprendre i el que jo crec que Xavi no s'esperava, de fet ho va reconèixer a la sala de premsa, que no s'esperava un Inter tan aculat. Sí que ens esperàvem que no sortís a pressionar, sí que esperàvem que el Barça tingués la pilota, però allò de posar l'autobús de darrere no ens ho esperàvem, i llavors, clar, quan ja s'acula tant el rival ja no cal ni tres centrals, ni dos, ni sortir de pilota, perquè ja és molt, molt clara la sortida. Avui no passaria això, i és veritat que podria tornar a sortir amb tres a darrere, és una cosa que jo crec que Xavi té claríssima, contra dos davanters és millor ser-ne tres. Pot ser un tres central, sí, però també pot ser un dels migcampistes que baixi darrere, vull dir que tampoc no ho descartaria, veurem. La veritat és que hi ha molts dubtes ara mateix, tàctics, tècnics, i això no es veu venir la setmana que ve. No?
Per cert, que l'Inter va jugar ahir, ho va fer a primera hora de la tarda, va guanyar 1-2 al camp del Sassuolo, per tant, Inzaghi, que està salvant el coll, no van jugar Brozovic, Lukaku i tampoc Correa, que va acabar amb molèsties musculars al tendó del genoll esquerre en l'últim partit, en el partit contra el Barça, i és dubte per jugar dimecres aquí al Camp Nou. Brozovic ha estat descartat, segur. Lukaku podria arribar, en tot cas, però no podria ser titular, estaria a la banqueta en cas de necessitat per la segona meitat.
Ara farem una pausa. Abans, però, dos apunts molt ràpids d'esport en directe en presència d'equips catalans. A l'ACB, el Barça està jugant a Fuentlabrada, Gerard.
Sí, està jugant a Fuentlabrada i està guanyant, De fet, ha acabat guanyant la primera meitat molt còmodament. Ara ho fa de 18 punts de diferència, 24-42, el triple de Satoranski que no hi va, però de 18 guanya el Barça, gairebé ja a l'equador del tercer quart.
I faig una connexió amb Vitòria, Marc Mundet, hola, bona nit.
Què tal, Joan Maria, bona nit.
Perquè tenim en joc la final de la Supercopa Femenina de Bàsquet, també en presència catalana, l'Uni s'enfronta al València.
Sí, ha acabat ara mateix el primer quart amb avantatge de l'Uni Girona, que guanya de 9, 22-13. Ha començat molt bé el partit l'equip de Bernat Canut, guanyant de 13 punts amb una fulla impecable, 100% d'efectivitat en tot, 16-3 en els 6 primers minuts. Ara guanya de nou, 22-13, a punt de començar el segon quart.
7 minuts i mig i arribarem a 8:45 de la nit. A les 9, Barça-Celta. Ara tornem.
RAC 1.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 d'octubre Lucía Lacarra i Matthew Golding.
Les estrelles mundials de la dansa s'inspiren en la música i l'estètica dels anys 60. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Si
Si vibras con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis de llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Explota.
Arriba a Barcelona, Hola Rafaela. Espectacle homenatge a Rafaela Carrà. Dimecres 19 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El Puntcat Notícies de RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
5 minuts i arribarem a 8:45 de la nit, a les 9 en punt, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça-Celta, partit corresponent a la 8a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Valde, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi i Pedri d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Laia, amb qui no surt el Celta?
Marche a la porteria, defensa, Hugo Mallo, Núñez, Aidó i Javi Galán, doble pivot, Xervi, Fran Beltrán, bandes per Vega i Òscar, i al davant, Larsen i Iago Aspas.
Ara estàvem mirant una altra vegada l'11 i realment aquest mig del camp, però, per canviar-lo...
Sí. Feina et dono, sobretot també De Jong està sortint de lesió, si no segurament aquí alguna rotació tindríem, però clar.
Sí, jo crec que de cara a la segona meitat podem donar per fet que Pedri doncs, descansarà una mica i donarà rodatge a Frenkie De Jong, que sortint d'aquesta elongació que ha tingut doncs podrà tenir això a 25 minuts, a mitja horeta.
De cara també a si ha de tenir protagonisme dimecres, potser no d'inici, però sí que en sí. Algun moment del partit, sense dubte, no? Ara els àrbitres que comencen a fer exercici d'escalfament, Molló, i s'enduen una xiulada per, diguéssim, via Milà. Diguéssim.
Pobres.
Xiulada preventiva pel senyor Manuel Montero i els assistents.
Totalment. És que tot allò que s'identifica amb l'àrbitre,
Mira.
Ja, per si de cas...
No. Patrocinada aquesta xiulada per Van Bokel, l'àrbitre de VAR de dimecres passat. De dimarts passat, perdó.
És perquè a més estan fent cursa, com gaire... És allò, tipus volta d'honor, allò, fent tota la volta al camp, i a mesura que van passant per diferents zones del camp, doncs diferents socis i seguidors els fan saber que... Com que són cosins llunyans de Van Bokel, que mereixen ser xiulats.
Això abans es feia més, pot ser? Ara potser no sé.
El que xiular ja preventivament.
Oh, xiular els àrbitres. Quan entraven se'ls xiulava molt
i
més.
I tant.
I ara no es fa ja.
Sí. Absolutament. I avui jo crec que té molt a veure amb el disgust de...
Segur.
De l'altre dia.
Segur.
De l'altre dia. Que va tenir molta conya que l'endemà, a la jornada de Champions amb el Molló i tota la tropa, tornava a estar al bar, el tio.
Sí, d'assistent de bar.
I aquella vegada li va dir a l'àrbitre que s'anés a mirar una jugada i va acabar xiulant penal, oi?
Sí, en l'Europa League va ser aquest, que estaven al bar. Sí.
El Roma-Betis.
Sí que va avisar. Bé, hi ha hagut alguna explicació que s'ha filtrat des del col·lectiu arbitral o des de la UEFA, que no van veure una imatge prou clara en el VAR, doncs que s'ho facin mirar, perquè van estar 3 minuts, si en aquest penal no troben una imatge clara, no trobaran aiguamar. No, clar, és que... Home, és que clar, vull dir... És que jo si està en un minut i dius... Ostres, no han tingut temps, no sé, les presses... Però és que recordeu que el joc va estar en moviment. La pilota va estar en moviment. Després del penal s'atura pel córner i estem, jo crec que, en total uns 3 minuts que tenen de temps per trobar una imatge decent. I a part que és el minut 90 una jugada decisiva. Com si t'has d'estar 5 minuts per veure una imatge clara.
I a més em vam estar parlant, Jaume, d'això que de vegades hi ha hagut accions d'aquestes que hi ha un parell de càmeres que es veu molt clar o tres, però totes les altres ofereixen dubtes. Aquest cop era al revés. Totes es veia clar i potser sí que n'hi havia dos, tres o quatre que podia oferir algun dubte, però la majoria era clar, vull dir que no sé.
És que a més tenint aquesta tecnologia en el sentit del que deia el Jaume, no? És a dir, és que és un penal que pot marcar el desenllaç d'un grup. És a dir, és una jugada que pot ser...
I tant.
Clar, i tu imagina't com encares el partit de dimecres empatat a punts a 4 amb el... amb l'Inter, és que no té res a veure.
No té res a veure. No,
és que no té res a veure.
T'obligarà a guanyar també el Bayern, aquest empat, o aquest
no
penal.
I és això, no venia de 2 minuts. No venia de 2 minuts.
No, no.
Per cert, Laia, que veig que aquí hem començat a fer obres en una zona de la tercera graderia del Gol Sud. L'altre dia comentàvem que ja s'havien endut el marcador, però ara ja... ha volat un tros de graderia, eh?
Sí, això va avançant i sobretot són treballs preparatius per quan arribi el Mundial, que puguin aprofitar bé aquesta finestra de pràcticament 2 mesos en què no hi haurà futbol i avançar molts treballs, i sobretot aquesta primera fase d'obres afectarà la tercera graderia. Tots els socis abonats que hi havia en aquesta zona, doncs se'ls ha reubicat, a tots aquells que han volgut, i aquells que no volien, doncs també se'ls ha ofert la possibilitat d'agafar una excedència per aquesta temporada. L'any passat hi havia excedències obertes a tothom pel Covid, aquest any només aquests abonats afectats, que són uns 3.000 i pico, no arriben a 4.000, doncs són els que podien agafar l'excedència, i si no se'ls ha reubicat en una altra part de l'estadi.
Molt bé, doncs ja fa una estona que s'escalfen els jugadors del Celta, els jugadors de camp del Barça encara no, només els porters. 8:45 de la nit. De la resta de l'actualitat esportiva, Gerard, què destaquem?
Destaquem que ha acabat res fa un parell de minuts el Real Societat 1, Villarreal 2. El Villarreal, sense Gerard Moreno, ha entrat en una mala dinàmica. La Real Societat, en canvi, s'ha recuperat en els últims partits, ara mateix sisena. Amb 16 punts, el Villarreal baixa fins a la 9a posició, amb 12. A més, dos resultats més definitius d'aquesta primera divisió masculina: Valladolid 0, Betis 0. El Betis, 5è també, amb 16 punts, els mateixos que el quart, l'Atlètic de Madrid, i que la Real Societat. I Cádiz 2, Espanyol 2. L'empat de l'Espanyol fa que surti de la zona de descens amb 6 punts i entra el Sevilla, que també en té 6 i que ahir es va estrenar a Sant Pauli, a la banqueta andalusa, amb un empat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ara a les 9, per cert, també juga l'Andorra, a la segona divisió, Màlaga-Andorra. A més, en futbol internacional, unes quantes coses. S'ha acabat a la Premier l'Arsenal 3, Liverpool 2. L'Arsenal líder, 24 punts, un més que el City, 23. El Liverpool, desè, amb 10 punts. Un partit pendent, això sí, però a 14 punts de l'Arsenal. I ara tenim en joc un partit, des de fa mitja hora, Everton 1, Manchester United 1, amb Casemiro de titular, i ha entrat fa qüestió de 2 minuts, Cristiano Ronaldo, per lesió de Martial. A la Sèrie A, d'aquí a un quart d'hora, tindrem un debut. Samuel Umtiti és titular.
Ojo, ara! Bravo! Nita! Preferent!
Titular amb el Lecce per primera vegada, però és que tampoc havia entrat i jugat de suplent fins ara, vull dir que debuta amb la samarreta de Lecce contra la Roma de Mourinho. A partir de 8:45 tindrem un ull pendent a veure què fa Samuel Umtiti. Ja s'han jugat aquest diumenge el Cremonese 1, Nàpols 4, el Nàpols líder 23 punts, l'equip més en forma d'Itàlia, sens dubte, i l'Udinese 2, Atalanta 2, com a partits més destacats. A la Bundesliga, avui, es jugaven al lideratge l'Unión Berlín i el Friburg. Jugaven en partits separats. El Friburg ha empatat a 2 contra l'Hertha de Berlín. L'Unión Berlín està empatant a 0 contra l'Stuttgart. Per tant, continuaria liderant l'Unión Berlín, 18 punts, els mateixos que el Friburg. Tot plegat mentre continua el partit de la Lliga CB del Barça de bàsquet, però s'ha igualat una mica el partit. El Fuenlabrada s'ha col·locat a 12 punts, a 2 minuts i 20 segons perquè s'acabi el tercer quart. A més, a la Lliga Sova, el resultat definitiu: Cangas 21, Barça 34. I en plana poliesportiva ens hem llevat avui amb Max Verstappen, campió del món de Fórmula 1 per segona vegada després del Gran Premi del Japó, després del que el guanyés.
I ja que hi som, torno a passar un moment per Vitoria, a veure com li van les coses a l'Uni Girona, Mundet.
Doncs de moment va bé, va bé. L'Uni guanyant ara mateix d'11 punts, 32-21, 5-22 per arribar al descans. El partit movent-se sempre en una forquilla entre els 9 i els 15 punts, gràcies a una molt bona sortida de l'Uni Girona, de l'equip que dirigeix Bernat Canot, ara parada les millors del partit. Laia Flores, que està fent un pas endavant en aquesta Supercopa, en el relleu, en la direcció de l'equip, després de la retirada de Laia Palau. I una de les noves, Shea Murphy, que també està fent un molt bon partit per part de les gironines. 5-0-4 per arribar al descans. Unigirona 33, Unigirona 33, València 23.
Què, com porteu els nervis del partit? Amb ganes o no?
Sí, home.
Sí, home, jo he de dir-vos una cosa que sempre, ja ho sabeu, tinc un ritual molt especial, que és obrir-me una estrella ben fresqueta, bueno, per baixar una mica la tensió, començar a obrir una mica les estrelles per aquesta actitud, no? Ja ho sabeu, estrella des de 1876, la cervesa dels culers, la cervesa d'aquí estrella ben fresqueta abans d'un partit entra, bueno, que és un miracle, això.
Pol Prats, hola, bona nit.
Bona nit.
Amb el nostre company dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat. Què ens expliques?
Doncs que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el nou govern, diu que és un govern de país. Segons ha assegurat en una piulada, el nou executiu representa els consensos del 80% de la ciutadania. Recordem que fa poc més d'una hora la Generalitat ha anunciat qui seran els nous consellers i conselleres del govern en solitari d'Esquerra, tot i que alguns dels noms són propers a altres partits com el PSC, l'antiga Convergència o Podem. Una altra novetat del nou govern és que desapareix la figura del vicepresident, Marc Martínez Amat.
Si el govern incorpora independents de procedències molt diverses amb l'històric socialista Joaquim Nadal, exalcalde de Girona, exconseller del tripartit a universitats, l'exconseller socialista Manel Balcells a Salut, l'exdiputat de CiU Carles Campuzano a Drets Socials i l'exdirigent de Podem Gemma Ubasart a Justícia, Drets i Memòria. I dels que venen de l'òrbita d'Esquerra destaca l'ascens de Natàlia Mas, que fins ara era el càrrec a Treball i abans Economia, ara serà la nova consellera d'Economia i Hisenda, l'exconsellera del govern de Puigdemont, Meritxell Serret, exexiliada arran de l'UO, serà la consellera d'Exteriors i l'exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, serà el conseller de Territori. Per cert, en aquest govern, que com dèiem no tindrà vicepresident, des del Palau expliquen que és així perquè ara ja no és un govern de coalició entre diversos partits, que és quan és més habitual aquesta figura, però s'ha reforçat les atribucions de la consellera de la presidència, de Laura Vilagrà, que passa a ser de facto la número 2 amb la funció de coordinar també el govern, també assumeix l'àrea de processos electorals i la gestió dels delegats territorials. Aquest nou govern d'Aragonès prendrà possessió dimarts que ve, que és quan es reunirà el Consell Executiu i traspassaran les carteres amb els consellers de Junts per Catalunya que abandonen el govern.
Els nous nomenaments, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha replicat al president Pere Aragonès i també a través d'una piulada li ha insistit que se sotmeti a una qüestió de confiança. Segons Turull, és l'única manera de saber si el nou govern representa, com diu Aragonès, el 80% de la ciutadania. I ho hem sabut fa pocs minuts. L'actual president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acaba d'anunciar que demà dimitirà. Feia setmanes que amenaçava en plegar i que denunciava el bloqueig que genera la manca d'acord entre PSOE i PP per renovar la cúpula judicial. Per tot això, com dèiem, demà renunciarà als seus càrrecs.
Gràcies, Pol. Fins després.
Gràcies. Fins ara.
Que vagi bé. Passen 6 minuts a 9:15. Quin ambient detectes a les nostres xarxes, Gerard?
Doncs, a veure, hi ha, d'alguna manera, certa prudència amb aquesta defensa. La gent vol veure com evoluciona el partit i d'alguna manera, com funciona aquesta defensa amb tres laterals esquerres. I tenia per aquí un tuit que volia llegir el Glenn Rebus. Ens diu, cua a la botiga del Camp Nou per entrar. Algú sap per què no hi ha ni una sola samarreta blaugrana d'home? Esgotades, et diuen. Amb el hashtag FRACU, el Glenn Rebus, que ens fa arribar doncs que les samarretes d'home...
A la botiga del Barça, diu?
Sí, a la botiga
aquí,
del Camp Nou.
Al Camp Nou,
sí.
Al Camp Nou no hi ha samarretes d'home.
Això ha passat moltes vegades ja, i de fet, sí. Avui, fins i tot a l'assemblea de compromissaris, hi ha hagut un soci compromissari que ho ha portat en un dels torns de preguntes dirigides a la Junta, queixant-se precisament d'aquest fet, que doncs, per problemes de subministrament amb Nike, doncs, el que ha estat passant és això, que molts cops s'han esgotat i fins i tot hi ha hagut dies i dies i setmanes que no n'hi havien de noves, fins i tot amb lletres i dorsals que també s'esgotaven i no hi havia manera de resoldre-ho.
La talla infantil més gran també està esgotada. Segons li han explicat a la meva mare durant l'última setmana, a tot Catalunya tampoc es troba online.
La talla gran d'infants, no?
Sí, sí, sí. Bé, era a Barcelona i en aquest cas a la botiga més pròxima, a Palamós.
Gent desesperada ja comprant talles petites, no? Per vestir-se.
Està bé. Sí. Ni que sigui fer-lo servir de top i ja està, no? Però com a mínim tenint-la, no? I que surti el flotador per on la física consideri oportú.
Doncs escolta, està bé.
Sí. Bé, per tant, per una banda, malament, no?, perquè no pot satisfer una demanda que és significativa. Per l'altra, jo crec que és una molt bona notícia, no? Vol dir que realment l'equip continua generant il·lusió, no? Jo crec que això vol dir alguna cosa, no?
Sí, també, sí, sí, però clar, jo veig els euros que s'estan perdent.
És que, sí, clar, tenim
clar,
en compte
que la situació del Barça,
que ho necessites tant desaprofitar aquesta oportunitat i aquesta finestra d'il·lusió que s'ha arrossegat des de l'estiu fins ara.
Sí, per això seria bo que continués la finestra d'il·lusió.
Exacte.
No, sí,
no, no tanquem les portes d'aquesta finestra.
Que dijous al matí encara hi hagués molta demanda de samarretes d'un equip de Champions, no?
Parlant de la il·lusió que s'ha generat aquest inici de temporada, una de les mostres que hem tingut és l'assistència que hi ha hagut a l'estadi amb una mitjana de més de 80.000 espectadors, malgrat que els rivals no han estat d'entitats, són rivals de la Lliga Espanyola, no majoritàriament de la zona baixa. Doncs bé, aquesta setmana el club ens ha fet partícips d'unes dades en comparació en aquests primers partits que s'han jugat al Camp Nou comparats amb la temporada 2018-2019, que és l'última temporada sencera abans de la pandèmia. Doncs si comparem aquestes dues temporades, aquest any ens trobem amb un 19% d'augment de l'assistència. Ha augmentat un 46% la venda d'entrades, es venen 12.000 entrades més que comparat amb la temporada 2018-2019 i ha pujat també la facturació en els punts de venda de menjar i de begudes aquí a l'estadi amb un 18%.
Doncs bones notícies. Clar, a partir d'ara, a l'hora d'anticipar-nos o de jugar amb quanta gent hi haurà al camp, haurem de tenir en compte, Laia, que hi ha una part que estan obres i que, per tant, s'ha reduït l'aforament de l'estadi. Ho dic també de cara al partit contra l'Inter i també de cara al partit contra el Bayern.
Mira,
que són els dos grossos d'aquest...
Concretament, tinc les xifres, són 3.782 localitats que hi ha afectades. 3.782. Aquestes són les localitats que encara no a dia d'avui, però que s'acabaran veient afectades en tots aquests treballs que consisteixen en fer un enderroc parcial de la tercera graderia, i també hi ha 1.215 localitats de la segona graderia que es veuran afectades. En aquest cas, però, els socis poden continuar venint en el seu seient, el que passa és que ja no estaran coberts per la tercera graderia. En cas de pluja, doncs, s'hauran de portar un paraigua.
I ara que parleu també d'assistència, l'usuari Salero a Twitter ens escriu i ens diu que hi ha pollastre amb el tall d'entensa amb la gent anant al camp pel correfoc de les festes de les Corts.
Ojo.
Sí.
I que aquesta gent farà tard.
El club va fer un comunicat conjuntament amb la Guàrdia Urbana i va demanar que, sisplau, per aquest partit que tinguessin en compte que hi hauria afectacions a la mobilitat al voltant del Camp Nou per la Festa Major de les Corts, que se celebra aquest cap de setmana, i per tant instaven a la gent que vingués al Camp Nou amb transport públic per evitar precisament aquestes coses, que la gent tingués dificultats per arribar a l'estadi.
Escolteu, doncs, si aneu en cotxe, paciència, eh? I no us preocupeu, que us expliquem els primers minuts si arribeu tard, eh? No passa res. Màxim, potser us perdeu el primer de Lewandowski, però...
No, pel segon jo crec que arribarem.
Tranquils. Sí,
sí. N'hi haurà més, n'hi haurà més.
Exacte, n'hi haurà més, esperem-ho. 3 minuts i mig i 3:15, ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Estàs preparat? Viu el partit a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomar.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. My home. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Un minut i ja arribarem a 3:45 de la nit, a les 9 en punt. Barça, Celta, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Valde, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi, Pedri d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
I amb qui no ens surt el Celta, Laia?
Porteria, Marche, defensa, Hugo Mallo, Núñez, Aidó i Javi Galán, doble pivot, Xervi, Fran Beltrán, bandes, Veiga i Òscar, i al davant amb punta, doble punta amb Larsen i Iago Aspas.
Amb els amics de Bricomart repassem les banquetes d'avui.
Bricomart, el magatzem de la construcció i la reforma, t'ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Dembélé, Ansu Fati, Sergi Roberto, Eric García, Frenkie de Jong, Marc Casador, Pablo Torre i Xavi Riad. I com a porters suplents, Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Evidentment, una banqueta que s'ha vist una mica mimada per la quantitat de baixes que hi ha, però tot i així hi ha un recanvi de garanties en cadascuna de les línies. Eric i Sergi Roberto, si vols, com a defenses. De Jong al mig del camp i Dembélé i Ansu en punta. Per tant, Xavi pot moure una mica la banqueta a la segona part si li fa falta. I aquest nano jove que hi ha, aquest central, Xadi Riad, un jugador de pares marroquins, tot i que és nascut a Mallorca, un central que porta uns anys ja al planter i que el comparen una mica amb Araujo, un central que té potencial. Veurem, esperem que no faci falta que jugui perquè la cosa va molt bé.
I la banqueta del Celta, Laia?
Porter suplent Ivan Villar i jugadors de camp, dos ex-Blaurana, Òscar Mingueza i Carles Pérez. També hi ha la banqueta Kevin Vázquez, Carlos, Renato Tapia, Svedberg, De La Torre, Paciencia i Solari.
Uns quants canvis que també pot fer l'entrenador del Celta. Tapia, sobretot al mig del camp, un mig centre molt consistent, molt sòlid. Al davant, un davanter centre més referència com Paciencia, i també Carles Pérez, que ha vingut d'Itàlia. Aquest any no ha acabat d'enganxar encara el gran estat de forma, però ha tingut opcions, i Carles Pérez, sabem, ex del Barça, en tindria ganes, i doncs podria ser un home que el contracop podria fer molt mal.
Professional. Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Mundet, com van les coses a la Vitòria?
Doncs mira, acabem d'arribar al descans ara mateix, amb avantatge de 5 punts de l'Uni Girona, que recordem ha arribat a guanyar de 15 en aquesta final de la Supercopa de la Lliga Femenina de Bàsquet. Al descans, Uni Girona 37, València 32. L'Uni ha perdut el parcial del segon quart per 15-19. De moment, la millor de les gironines, Laia Flores.
Doncs amb la Laia i el Gerard fem una radiografia del rival del Barça avui.
Arriba al Camp Nou amb la confiança alta després d'haver guanyat el Betis per la mínima 1-0 amb gol del jove Veiga en l'última jornada. Els gallecs ocupen l'onzena posició de la taula amb 10 punts, tots els punts però sumats majoritàriament davant equips de la zona baixa. Contra els equips grans que han jugat, Atlètic de Madrid, València i Madrid, han encaixat golejades. En els tres casos han perdut de 3 gols de diferència. Avui el Celta visita l'estadi amb l'única baixa de Denis Suárez, apartat de l'equip per una guerra oberta amb el president que ve de la temporada passada. De moment està inèdit en el que portem de temporada. Tampoc hi serà avui l'entrenador, el Xacho Coudet, absent ja contra el Betis per motius personals. El partit el dirigirà el seu ajudant, Ariel Brogi.
La tàctica del rival.
Tercera temporada d'Eduardo Chacho Coudet a la banqueta del Celta, la segona que comença des de l'inici. Avui no hi és, com diu la Laia, però la idea no varia. El seu esquema preferit és el 4-4-2 en romba, és a dir, una disposició molt similar a la de la Real Societat d'Imanol Alguacil, amb un pivot molt fixe, dos interiors i un mitja punta. Armando Álvarez, periodista i analista del Faro de Vigo, destaca la verticalitat i la pressió de l'equip gallec.
La principal fortaleza del Celta es la continuidad de una idea. El Celta es un equipo que practica una presión
muy elevada, que intenta ser vertical con la posesión. Y es además un equipo que nunca tira la toalla ni siquiera en los malos días, ¿no? Y en ese sentido traslada un poco al campo el carácter de su entrenador.
Li agrada tenir la pilota, però té problemes en la transició defensiva i també en la defensa de la seva àrea.
Es un equipo poco flexible, poco dúctil, poco polivalente, que sufre cuando no tiene la posesión, que no es capaz de defenderse bien apretándose contra su propia área y que en ese sentido, cuando tiene el día nublado, el día en que la construcción no fluye de la forma adecuada, es un equipo que le cuesta encontrar otras vías de acceso al área rival y también de defensa de la propia.
De la mateixa manera que el Celta pot crear problemes en la sortida de pilota del Barça, l'equip de Xavi també ho pot fer a la inversa. A vegades, els seus centrals arrisquen massa.
El jugador més en forma.
No el descobrirem. Iago Aspas, davanter, 35 anys, 5 gols i una assistència aquesta temporada. En l'últim partit contra el Betis va jugar molt poc per una indisposició. Va sortir només en l'últim quart d'hora. Ja sabem tots de quin peu calça. Golejador amb llibertat de moviments, habilidós amb la pilota als peus i molt associatiu. No se'l pot deixar xutar des de fora de l'àrea ni tampoc pensar. I especialista en el llançament de penals i faltes directes.
L'opinió de la premsa local.
El company Julio Bernardo destaca que el Celta arriba en un moment bo i que intentarà aprofitar les debilitats del Barça per puntuar avui aquí al Camp Nou.
El Celta va al Camp Nou con la expectativa de hacer un buen papel, un buen partido y por qué no, conseguir una victoria que puede rearmarle mucho para, bueno, afrontar el tramo de calendario que le queda más asequible antes de que la Liga pare por el Mundial. La idea es hacer un buen papel y tratar de aprovechar un poco las dudas que puede tener el equipo de Xavi por ese inesperado batacazo que sufrió en Milán. Y bueno, está tan complicada semana que le queda ahora. Celta sabe que va a tener que recurrir a su mejor versión. Creo que intentará también aprovechar un poco los problemas que puede tener el equipo de Xavi en defensa.
Ha tornat la Lliga, ja saps on gaudir-la? Doncs t'esperen Esportium Catalunya. Sí, en qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o a qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't el teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
9 minuts, ja arribarem a les 9 en punt. Les galeries del Camp Nou que es van omplint poc a poquet. Jo crec que avui també hi haurà una bona entrada per veure aquest partit de Lliga atractiu contra el Celta de Vigo. Com ho veu tot plegat el David Broc?
La cara B.
Escàndols arbitrals a banda, el Barça de la Champions comença a tenir un seriós problema d'autoestima i dubtes. L'estat actual de l'afició, qui saps també de l'equip mateix, comença a recordar el protagonista d'aquesta Isaac, una col·laboració entre el productor Mark Ronson i Rivers Cuomo, el cantant de Weezer. És aquell estat d'incertesa quan veus que la teva manera de ser no és suficient per conquerir la persona que t'agrada i que aquesta, a més, sempre acaba marxant amb algú altre. El paio de la cançó ve a dir-nos que és un desastre, que no li surten les coses i que què diables està passant aquí. Per canviar la dinàmica de cara a dimecres, avui toca lluir la nostra millor versió si no volem acabar corejant tots la tornada i la melodia d'aquest hit.
David Bro.
Doncs sí, esperem que avui no toqui cantar la tornada de la cançó que ha proposat el David Broc a la seva cara. Bé, 7 minuts i les 9 s'entrarà en la gespa, eh? A veure si la pilota pot circular com vol el Xavi.
Sí, avui ja...
La gespa així mulladeta, eh? Aquells 22 mil·límetres que li agraden a Xavi.
Exacte.
Sí.
De vegades em sembla que l'hivern ha de pujar una mica, però llavors els jugadors es queixen i els jardiners la volen un palet més alta, que si no se'n constipa... Bé, ja... ens faríem creus de les quantitats de converses que hi ha entre jardiners i jugadors de la gespa i no gespa.
El Barça ha guanyat 4 dels últims 5 partits contra el Celta aquí a l'estadi, Jaume.
Sí, els números són ben diferents a Balaïdos. De fet, són dos pitjors del Barça a la Lliga, però a l'estadi la història és ben diferent. 4 victòries i una derrota en els últims 5 precedents amb un balanç de 15 gols del Barça i només 4 del Celta. En canvi, com dic, si agafem el balanç general, el Barça només ha guanyat 4 dels últims 10 partits de Lliga contra l'equip vigués. La resta són 4 empats i 2 derrotes. I també s'ha de tenir en compte els 3 precedents contra el Celta entrenat pel Xacho Coudet. Hi ha una derrota del Barça al Camp Nou en l'últim partit de Messi com a futbolista blaugrana, al maig del 2021. Un empat a Balaïdos, igualant un 0-3 favorable al Barça al descans amb Sergi Barjuan com a tècnic interí el novembre del 2021. I l'últim partit, el 3-1 pel Barça, en l'únic cara a cara de fet entre Xavi i Coudet a les banquetes al maig d'aquest any.
El Barça pot sumar avui la 7a victòria consecutiva a la Lliga.
Igualaria la millor marca amb Xavi a la banqueta, que va ser de 7 partits de Lliga guanyats entre el febrer i l'abril d'aquest any 2022. Per superar aquesta xifra farà falta guanyar, per tant, el clàssic de diumenge que ve al Bernabéu. La ratxa de victòries a la Lliga de la temporada passada es va acabar amb una derrota contra el Cádiz 0-1, aquell partit 4 dies després de l'eliminació a l'Europa League. Sí.
Quins records. Recordem, Jaume, que Ter Stegen busca el rècord d'imbatibilitat d'un porter del Barça a la Lliga.
Sí, ja ha superat la seva marca personal, ho va fer la setmana passada a Mallorca, però ara el porter alemany suma, recordo, 534 minuts sense rebre gol al campionat domèstic i és a menys de 3 partits de superar els 755 minuts sense encaixar gol a la Lliga de Claudio Bravo. A l'inici de la temporada 2014-2015, que és el rècord del club a la competició. Clar que ara s'enfronta, ja és mala llet, amb els tres rivals que li han fet més gols a la Lliga Ter Stegen. El Celta, 21 gols en 11 partits. Diumenge que ve el Madrid, 21 gols en 16 partits. I a la següent jornada l'Atlètic Club, 21 gols en 20 partits. Per tant, serà complicat igualar Claudio Bravo.
A més, Iago Aspas, a qui més gols li ha fet en tota la seva carrera, és a Ter Stegen. I del jugador que més gols ha encaixat Ter Stegen, des que és jugador del Barça, és Iago Aspas. Per tant, avui té un bon repte per endavant el porter alemany, si vol seguir sumant minuts en aquest rècord d'imbatibilitat.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, té una feinada encara, no?
Sí.
No, Aspas li ha fet 9 gols a Ter Stegen, li ha fet 10 en total al Barça, 9 a Ter Stegen. Això sí, per tranquil·litzar-nos tots plegats una mica, 7 d'aquests gols han sigut a Balaïdos i només 2 aquí al Camp Nou.
És que Bravo va estar gairebé 8 partits, bé, 8 partits i mig més gairebé, sense encaixar un gol. I recordem que l'únic gol que ha encaixat Ter Stegen en aquesta lliga va ser a la segona jornada, a Noeta, aquell gol d'Isaac per empatar el partit a 1 als primers minuts del partit contra la Reial Societat.
És molt llarg, encara falta molt, evidentment hi ha un clàssic pel mig, i el partit d'avui, per exemple, és un partit que a priori podria ser perfectament de gols, de gols del Barça, esperem, i avui hi hauria d'haver-hi espais. El cert és un equip una mica alegre que t'acaba deixant espais i per tant el Barça els hauria de poder gaudir, però també és un equip que sap atacar molt bé, a més de Diego Aspas, doncs l'Arsenal davanter referència que han fitxat és molt bo i està jugant a molt bon nivell, i sobretot un nano al mig del camp, Gabri Veiga, que va fer un golaç la setmana passada contra el Betis, un nano que puja amb molta, molta força i molt talent. És un equip alegre que és fàcil que li generi ocasions al Barça, i més amb aquesta defensa que avui també, doncs, com diem, una mica de circumstàncies, avui es pot veure un partit força, força espectacular.
Just anava a dir això.
Sí, no?
Sí, estava pensant el mateix.
S'ha tret la paraula de la boca.
Sí, sí, sí. Sí. Escolta, Marc, gràcies.
Jaume, a Monora Montero, on el tens situat?
Bé, de la part alta d'àrbitres de la Lliga, sí.
I González González al bar?
Prou bé, també. No és dels pitjors, no. Mitja taula dels especialistes de bar.
Molt bé.
No, vull dir, d'entrada no és per tremolar.
Val. Que és, jo crec que és el màxim el que arriba, sí. Jaume. Si no és per tremolar, de pensar que estem...
Sí, sí.
Estem bastant bé. Doncs mira, ara mateix apareixen a la gespa el senyor Monura Montero i els seus assistents. Just al darrere, els jugadors del Barça, els jugadors del Celta, el capità del Barça, Sergio Busquets, dos grups de nanos esperant per fer-se la fotografia oficial amb els seus ídols. Bona entrada, a la graderia, pendents també del sidral de trànsit que ens han comentat alguns oients que hi ha aquí al barri de les Corts, perquè hi ha un correfoc que talla alguns carrers, però hi haurà una molt bona entrada per veure el partit d'avui. Això vol dir que els socis seguidors del Barça encara creuen en l'equip i donen suport als futbolistes de Xavi. I ens n'alegrem moltíssim, evidentment, des de la sintonia de RAC1. Se saluden els jugadors dels dos equips, esperen la fotografia, sorteig a camp i pilota i ja podrà començar el partit. El Barça, que jugarà de blaugrana. El Celta podrà anar també amb la seva primera equipació, de blau clar amb pantalons blancs. I els àrbitres van de vermell i negre.
Per cert, jo volia comentar, a banda de Iago Aspas, que ja l'hem elogiat i com deia l'anàlisi, sabem de quin peu calça, aquest davanter, Larsen, és un davanter que sap jugar molt bé d'esquenes, que té moviments molt interessants. De fet, jo crec que és una parella similar a la que té l'Inter de Milà. Lautaro podria ser una mena de Iago Aspas, del davanter mòbil, que va a l'espai, etc etc. I Larsen té molts moviments més de davanter centre, com per exemple Zeko. Per tant, compta amb aquesta doble atacant, perquè s'entenen bé, i Larsen, a mi el que li he vist m'ha agradat bastant.
Zeko, que podria ser perfectament titular dimecres, no?
Sí, va marcar dos gols ahir.
Sí, sí.
No té res més.
Va marcar dos gols ahir. Si Lukaku ve justet, si Correa també sembla que ve justet, no ho sé, potser el va reservar Correa i sortirà amb els dos per córrer.
Ni Correa ni Lukaku estan confirmats per dimecres. Sí que Lautaro Zeko hauria de ser la parella titular, independentment que després puguin arribar i estar a la banqueta com a recurs de cara a la segona meitat.
Per cert, si no em corregiu, Marta Laia, són els primers minuts de Marcos Alonso al Camp Nou com a jugador del Barça, no?